A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Les malalties minoritàries és el nom que fem servir com a paraigües per agrupar més de 7.000 malalties diferents. Què són exactament? En quina situació es troben les persones que la pateixen? A aquesta hora en parlem amb la Susan Webb, que és subdirectora científica de CiberER, el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Minoritàries. Molt bona tarda, Susan.
Hola, bona tarda.
Bé, la primera qüestió pràcticament és obligada. Com expliquem què són les malalties minoritàries?
Bé, les malalties minoritàries tenen en comú que són poc freqüents. Per això se'ls anomena malalties minoritàries o també malalties rares, que ve de l'anglès, de rare disease. El que passa que la connotació anglesa és més com de freqüència i es representa millor quan en castellà o en català es diu minoritària, malalties minoritàries. I vol dir que es presenten amb menys d'un per cada 2.000 persones. ¿Vale? Uh-huh. Aleshores, clar, hi ha moltíssimes malalties minoritàries que poden arribar a afectar el 10% de la població tant d'Europa com d'Espanya com de Catalunya, però són molt diferents entre si. I l'únic que passa és que són poc comunes, poc freqüents.
Mm-hmm. Aquest dilluns heu celebrat una jornada coincidint amb el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries amb una trobada al CaixaForum, on vostè ha rebut un reconeixement per la seva trajectòria i compromís professional a favor d'aquestes malalties. Suposo que per la part que li toca emocionada, no?, per aquest fet.
Sí, la veritat és que va ser molt maco, sobretot perquè jo no ho sabia, però els que em van entregar el reconeixement eren tres pacients meus. Jo treballo com endocrinòloga a l'Hospital de Sant Pau i van ser tres pacients meus que porto amb una malaltia hipofisària des de fa anys, que és d'aquestes malalties minoritàries, i va ser molt emocionant rebre de les seves mans i amb les seves paraules aquest reconeixement que otorga la plataforma de malalties minoritàries, que sempre celebra la seva jornada un dia, diguem, raro o minoritari, com és l'últim dia de febrer, que si és un any de traspàs és el dia 29, que és encara més raro,
sí.
I si no és un any de traspàs, doncs és el darrer dia de febrer, és el dia 28.
Sí, sí. Quina ha estat la seva contribució per rebre aquesta distinció, Susan?
Bé, jo ara porto gairebé 40 anys treballant a l'Hospital de Sant Pau, en el Servei d'Endocrinologia, treballant precisament en malalties poc freqüents de la meva especialitat endocrinologia. Això per una banda. Per una altra banda, hem basat la nostra recerca clínica en aquests tipus de pacients i hem investigat una sèrie de problemes que, malgrat, en el nostre cas, poder normalitzar la disfunció hormonal que tenen, doncs els hi queda com un peatge o un bagatge negatiu, en el sentit de que segueixen tenint alguns problemes de salut, i això ho hem investigat i hem descrit que aquests pacients tenen raó a vegades a queixar-se, que encara que amb tractament o amb cirurgia els hi hàgim arreglat les hormones, el temps que han estat amb les hormones desarreglades ha creat una sèrie de problemes de salut. Però és que a part, a Catalunya, i reflectint la situació que també s'ha generat a Europa, es considera que ha d'haver una dedicació especial a aquestes malalties minoritàries, perquè, per exemple, si hi ha un tractament que serà molt utilitzat per moltíssima gent, això és un estímul per les farmacèutiques a produir nous productes. Ara, si hi ha una medicació que és per una malaltia minoritària, que serà per molt pocs casos, encara que sigui magnífic i fantàstic per a aquells pacients, els incentius per produir-ho són menors, perquè s'ha de dedicar moltíssims esforços i diners a produir un nou medicament que després no tindrà sortida. Això per una banda. Aleshores, això vol dir que s'han desenvolupat polítiques per afavorir el desenvolupament d'aquests medicaments, que moltes vegades se coneixen amb el nom de medicaments orfes, Per una altra banda, el fet de que hi hagin pocs casos d'aquestes malalties vol dir que el sistema sanitari no pot garantir que tots els centres a nivell d'assistència primària, a nivell hospitalari, tothom conegui totes les malalties. I aleshores s'han d'establir xarxes d'experts amb aquelles malalties o aquell grup de malalties, per exemple, malalties rares del múscul, malalties rares del cor, malalties rares del sistema nerviós, etc. I aquestes xarxes uneixen experts situats a diferents llocs i avui dia amb el desenvolupament de les noves tecnologies la informació sobre un pacient pot viatjar i no sempre ha de viatjar el malalt, pot anar a fer-se una prova en un lloc, una visita en un altre, etc etc. Aleshores, això aquí a Catalunya, el CatSalut ho fa anys que ho ha desenvolupat a través d'una comissió assessora de malalties minoritàries que tinc a l'honor de presidir, i aquesta comissió uneix, per una banda, els professionals experts, però també té representants de pacients o de federacions de pacients de malalties minoritàries, l'administració sanitària, evidentment, i també té representants d'educació i de serveis socials, perquè algunes d'aquestes malalties minoritàries comporten problemes d'aprenentatge amb els nens, per exemple, i aleshores requereix doncs un tractament o una escolarització especial. I per una altra banda, alguns pacients tenen mancances físiques o psicològiques que llavors requereix intervenció de serveis socials.
Però llavors, Susan, aquesta comissió que presideix, aquesta comissió assessora de malalties minoritàries, a banda d'aglutinar totes aquestes parts implicades, exactament quina és la seva tasca?
La tasca és doncs establir quins grups de malalties s'han de prioritzar, perquè no es pot començar tot de cop, seria impossible, no? S'ha de prioritzar per establir aquestes xarxes al llarg de Catalunya, de manera que, teòricament, un pacient amb una malaltia, infantil, que doni alteracions cognitivo-conductuals, no?, que tinguin problemes d'aprenentatge, problemes cognitius, doncs que es pugui tractar igual a la ciutat de Barcelona que a la Plana de Vic, que al Pirineu, que a les Terres de l'Ebre. Val? Però, clar, no vol dir que a cada un d'aquests llocs hi hagi un expert en aquestes malalties, però si s'estableixen aquestes xarxes unint els centres i els experts en aquestes malalties, és una situació en què és important que sàpiguen qualsevol metge d'assistència primària que si té una malaltia rara i hi ha una xarxa d'aquestes, poden demanar una consulta en aquesta xarxa que es pot avaluar d'entrada sense veure el pacient, vull dir, valorant si realment el diagnòstic és correcte, si el tractament, si és que hi ha, perquè a vegades no hi ha tractament, és l'adequat, i si s'han de fer més proves, aleshores organitzar-ho, val? Aquesta seria, el desplegament seria intentar que a l'abordatge diagnòstic i de tractament de totes les malalties minoritàries a Catalunya, a poc a poc es vagi establint, de manera que qualsevol persona pot arribar a ser diagnosticada i, si hi ha tractament, tractar-se.
Per tant, aquesta comunicació que hi ha d'haver en aquests àmbits que ara comentàvem, l'àmbit universitari, investigadors, l'àmbit hospitalari, és molt important que totes aquestes àrees estiguin ben comunicades. De totes maneres, hi ha com un marge de millora? Es pot intentar que tota aquesta gent que està implicada encara pugui estar més interconnectada?
Sí. A veure, marge de millora sempre hi ha, començant pel finançament i acabant doncs per la coordinació i compartir informació, perquè és un paradigma que no és lo habitual. Habitualment és que el metge té el seu malalt i el malalt té el seu metge, però en aquests casos s'ha de fer una cosa com és compartir la informació d'aquell pacient en benefici del pacient, evidentment mantenint les normes establertes, confidencialitat, etc., però que sigui la informació que viatgi, no tant el pacient. És a dir, que un nen que estigui en un poblet amb pocs habitants, si té una malaltia d'aquestes, doncs la informació que pugui recollir el seu pediatre o el seu metge de capçalera la pot enviar d'entrada a un d'aquests centres de xarxa i aleshores aquests poden començar a valorar si realment sembla que és això o no i potser veure el pacient, però intentar que si s'ha de veure el pacient que no siguin 25 visites, per dir-ho d'alguna manera.
Susan, la majoria d'aquestes malalties tenen base genètica, oi?
Sí, la majoria es calcula que aproximadament el 80% tenen base genètica i moltes apareixen a l'edat infantil. Altres són adquirides a lo llarg de la vida, que és pràcticament el que faig jo amb endocrí. Les malalties, la major part, són adquirides, però l'absoluta majoria de les malalties minoritàries són genètiques i d'inici a l'edat infantil.
I per quin procés passa una família o bé la pròpia persona afectada que se sap afectada per una malaltia rara?
Aquí hi ha molt marge de millora. D'entrada, pot ser que sigui evident que aquell nen, quan neixi, tingui una sèrie de mancances o anomalies que a vegades ja poden indicar per on van les coses. Però a vegades és al llarg dels mesos o primers anys de vida que van apareixent alguns problemes i pot ser que d'entrada ja es pugui referir a un centre al considerar, doncs, jo què sé, Sant Joan de Déu, Vall d'Hebron, un centre pediàtric de referència, però a vegades passen setmanes, mesos o inclús anys de molta intranquil·litat per desconeixement. Se sap que està passant alguna cosa, però és difícil posar-li l'etiqueta, posar-li el diagnòstic.
Sí.
I això, per molt diferents que siguin les malalties, la percepció del pacient o de l'entorn, de la família del pacient amb una malaltia minoritària, sempre és la mateixa. Han estat buscant, sabien que passava alguna cosa, però era difícil identificar exactament què passava. Hi ha casos que en qüestió de pocs dies o poques setmanes ja està el diagnòstic, altres malalties passen anys, perquè han aparegut símptomes que d'entrada s'han mirat aïlladament, per exemple, una persona adulta tingui problemes de regles. Bé, problemes de regles es poden tenir per molts motius, però si aquells problemes de regles s'associen, per exemple, amb un mal de cap molt important i un creixement dels peus o de les mans, llavors això pot indicar que pot haver pues, un excés d'hormona, en aquest cas de creixement, i pot portar el diagnòstic d'una patologia, un adenoma, un tumor a nivell de la glàndula hipòfisi, que és la glàndula que tenim sota el cervell que regula tot el sistema endocrí. Però clar, no tothom que té problemes de regles té això, ni moltíssim menys, no? Aleshores, és important que quan apareix un símptoma, la major part de les vegades pues, serà degut a una cosa comuna, normal i corrent, però si comencen a aparèixer diferents coses, s'ha d'intentar pensar si allò podria ser, podria reflectir una cosa diferent, una cosa una malaltia d'aquestes minoritàries. I això, evidentment, és treball de l'assistència primària i de tenir un alt índex de sospita quan les coses no acaben de quadrar.
Precisament el que demanen aquests malalts és una solució, és a dir, que la malaltia tingui cura. I això vol dir que les famílies hi han de destinar molt de temps i també molts mitjans, no?
Malauradament hi ha moltes malalties que encara no tenen cura. S'ha avançat moltíssim en les darreres dècades. I ara hi ha malalties, per exemple, pensem una cosa com la diabetis tipus 1 o la diabetis insulinodependent no és una malaltia minoritària, però la insulina es va descobrir fa 100 anys. Fa 100 anys un nen amb una diabetis es moria. Avui dia un nen amb una diabetis ha de punxar-se insulina, però fa una vida pues, durant moltes dècades i pràcticament normal, no? Aleshores, clar, hi ha hagut molts avenços, però per aquestes malalties minoritàries és absolutament fonamental recerca per identificar nous mecanismes de producció de la malaltia, intentar esbrinar nous tractaments i, sobretot, en malalties progressives o degeneratives que poden acabar pues, amb la vida de la persona afectada, buscar si això es pot revertir, com ha anat passant al llarg dels anys, però encara hi ha molta, molta feina per fer perquè són moltíssimes malalties, molt diferents i cada una té les seves característiques.
Efectivament. Per tant, jo, per últim, m'agradaria preguntar-li què hem de fer per donar-lo suport. És a dir, com podem contribuir a banda de nosaltres, per exemple, com a mitjà de comunicació, de fer-nos ressò, de ser altaveu d'aquesta situació i dels avenços que es vagin produint, no?
Val. Doncs sí, és veritat que donar a conèixer aquesta realitat és molt important i aquí doncs, els mitjans com vosaltres feu una labor molt important. Les associacions de pacients també són molt relevants, molt importants, sobretot pel pacient nou que va totalment desorientat, trobar un pacient que ja ha passat per aquesta situació, una família que ja ha passat per aquesta situació, que coneix els entrebancs o les coses que es poden fer, això ajuda moltíssim i en aquest sentit pues, la jornada d'ahir, que està pensada pues, sobretot per les federacions o associacions de pacients, són molt importants per tenir el punt de vista complementari, perquè el metge pot conèixer molt bé la malaltia, però viure, com viure amb la malaltia cada dia i el que implica amb la quotidianitat, els experts són els pacients o les famílies afectades i són punts de vista complementaris. I aleshores és important que hi hagi experts i centres d'expertesa clínica, les XUECs que se diuen aquí a Catalunya, que són les xarxes d'unitats d'expertesa clínica que parlàvem abans per determinats grups de malalties minoritàries, però per una altra banda també és molt important les associacions de pacients i els pacients que reivindiquen amb absoluta serietat millorar la seva situació per tenir una millor qualitat de vida malgrat la malaltia.
Està clar, doncs avui n'hem volgut parlar precisament doncs, per contribuir a difondre quina és la situació d'aquest paraigües que dèiem nosaltres, aquestes malalties minoritàries, doncs que del que es necessita són recursos econòmics, també segurament humans, però que fem pinya, junts fem pinya.
Exacte.
És aquesta la campanya, una de les campanyes que teniu en marxa, no?, per contribuir.
Exacte.
Tots a la millora, la detecció, l'abordatge a través del territori de totes aquestes malalties. Susana Webb, subdirectora científica de Ciberer, moltíssimes gràcies per haver estat avui al Connectats.
Encantada, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona tarda.